Ràdio Estat. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest dematí parlarem amb Marcela, psicòloga de la residència Domusbi de Bonanova. Lògicament, estem a Barcelona. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran, a punt de començar, o millor dit, ja estem començant. Bon dia, Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de tot, hem decidit, com cada dia, un petit consell de salut.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
I ara el tema del dia, senyor Carles Reixac. I aquí m'has passat una xuleta que em posa SAT. Què és això del SAT?
Doncs, Jordi, m'agradaria començar avui el tema del dia parlant d'aquest servei d'atenció domiciliària que, sincerament, des de que va començar la pandèmia ha experimentat un boom, és a dir, cada cop més gent vol ser atesa a casa quan té dependència que no en una residència. I vaig escriure l'altre dia buscant per diferents fonts d'informació i volia comentar amb tota l'audiència com va néixer això del SAT, com està i cap on va. Em sembla que pot ser inspirador veure com va començar i, a més, em sembla bastant curiós. Això del SAT va començar més o menys als anys 60, final de 50-60, a Gran Bretanya i també als Països Baixos, sobretot a Gran Bretanya. A partir d'aquí es van extenent perquè eren altres països europeus desenvolupats diguem, d'aquell moment d'Europa. El que també és curiós és que, gràcies a aquest desenvolupament de servei d'atenció domiciliària, aquelles antigues grans institucions que hi havia, per exemple, amb persones amb malalties mentals, doncs van poder començar a sortir d'aquests grans hospitals amb el que es va dir com una desinstitucionalització, ara ho diré bé. Vale? És a dir, sortir d'aquestes grans institucions. Sigui com sigui, a partir d'aquí, la pregunta és, què va passar? Doncs que es va donar compte que el que es volia era atendre a un nombre de gent amb unes característiques similars fora de l'hospital i dels grans centres. I llavors va arribar un punt en el qual van dir, i per què no agafem grans centres? Aquí van començar el que es diu com unitats de convivència. Que era pensar en atendre en un gran espai, que potser eren de 10 plantes, a grups de 10-15 persones de característiques similars amb diferents unitats, és a dir, petits grups en grans espais. I això s'ha anat desenvolupant fins a dia d'avui. També em sembla important dir, per això, com va arribar a Espanya? Espanya, m'he estat informant, va arribar d'una forma curiosa al nostre país als anys 70. De fet, la primera menció que es feia com a tal d'aquest servei era a la Constitució Espanyola. I el que és curiós és que A l'any 1975 es va fer un informe sobre les condicions dels jubilats d'Espanya, en el qual es diu que, en aquest estudi l'any 1975, repeteixo, que a Espanya el 75% de les vivendes aquell any no tenien un o diversos equipaments bàsics, és a dir, tant com llum o aigua, l'any 75. I, a més, el 45% de la gent gran d'aquell moment no podia complir el seu desig de tenir una ràdio, una televisió, o inclús, per exemple, poder anar al cine o comprar un diari. Em sembla bastant revelador i em sembla que en futurs programes podem parlar de com està ara, perquè això no està evolucionant, estem ara, com et dic, encara als anys 70. Els anys 80 va patir un gran canvi, és a dir, va augmentar molt. També tots sabem que a Espanya als anys 80 va haver molt moviment veïnal als barris, per intentar que les ciutats i els nuclis dels pobles fossin més forts. Han sigut molt forts i, de fet, el que va passar en aquests anys 80 és que, com diem, aquest moviment veïnal va fer que hi hagués molta política en favor de la bellesa i que fos ja no alguna cosa residual, sinó que fos un fet que s'estava implementant, el fet que, com diem, cada cop fos una alternativa a l'estar a casa. Va començar en els anys 80. Als anys 90, però, va ser el moment clau en el qual aquesta bona voluntat dels serveis públics i moviments veïnals d'instaurar aquest servei d'atenció domiciliària va passar, per fi, a tenir una base teòrica i a dir, aviam, quins procediments són, com s'ha de fer, perquè faltava que hi hagués base teòrica, és a dir, uns fonaments que de debò convertissin aquest servei en opció de futur. A partir d'aquí, més enllà, ja arribem per vols, tot així va seguir més o menys, fins la gran llei de dependència del 2006. A partir del 2006 va ser com un trampolí. El 2006, amb la llei de dependència, es va poder fer que aquest servei d'atenció domiciliària fos una de les opcions que hi havia dintre de la cartera de serveis socials i que qualsevol persona que tingués un grau de dependència concedit, fos 1, 2 o 3, tingués dret sí o sí, a rebre unes hores de servei d'atenció domiciliària. Fos unes hores al dia, segons si fos un grau 1, o moltes més hores si era un grau 2 o 3. A partir d'aquí, la pregunta és, on ens trobem, Jordi? És a dir, cap on va el futur del SAT? Et dono la meva opinió. A partir d'ara, un punt en el qual és un servei que per sort ja està molt professionalitzat, opino que el futur d'aquest servei va a cap al fet de fusionar-se o juntar-se amb altres serveis, com per exemple el de teleassistència. És a dir, que siguin serveis que estiguin connectats al teleassistència, al SAT, i també el fet que s'ajudi aquest servei d'atenció domiciliària, és a dir, que s'ajudi a les persones que cuiden i a qui són cuidats, amb altres eines com, per exemple, poden ser sensors de caiguda, sensors de fums, rellotges o pulseres que una mica monitoritzen la nostra activitat física per tenir controlat en tot moment a la persona i que aquesta persona estigui en contacte amb l'exterior, inclús quan els moments en els quals estem sols a casa i pot passar qualsevol cosa. Penso que el futur va per aquí. I a partir d'aquí la pregunta és si tinc raó o no i cap on anirà.
Pues moltes gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Carles, quina entrevista ens portes avui?
Doncs avui volem parlar amb gent que col·labora amb l'associació ASTE. Concretament parlarem amb la Marcela, que és l'educadora social de la residència Domus Vi Bona Nova, i també amb la Felisa, que és una persona que viu a la residència. Volem parlar d'ASTE, perquè algun cop hi ha vingut al programa gent que hi col·labora, centres que hi participen, perquè el que volíem fer amb ASTE, el que volen fer des d'ASTE, és fer que gent, diguem, que sobretot estudiants, puguin col·laborar amb residències i fer voluntariat en residències amb uns programes especials. Per això contem primer a la Marcela. Hola, Marcela, bones tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. T'he presentat com a educadora social, no sé si ets educadora social, treballadora social...
Sí, bueno, soc l'educadora, estic com a animadora sociocultural en la residència i de formació soc psicòloga.
Perfecte. Ens podries comentar, sisplau, des de quan col·laboreu amb ASTE?
Doncs estem col·laborant i compartint des de fa més o menys uns 3 anys.
Uns 3 anys, Déu-n'hi-do, ja fa un sí. temps. I què n'opines tu d'aquesta idea d'una entitat que vol generar una relació entre els joves i la gent gran que viu a les residències?
Perdona, em pots repetir?
I tant. Quina és la teva opinió en quant al fet que ASTE, diguem, treballi amb joves i amb gent gran que viu a residències?
Bueno, la veritat és que és una idea molt novedosa, no? I dinàmica i de formar i de fer, d'extendre un pont, no?, i un vincle entre els joves i la gent gran. La veritat és que estem molt contents d'aquesta iniciativa.
Personalment, treballes o col·labores, millor dit, amb un dels tallers que em sembla que és un taller en el qual es llegeix un text i després es fan preguntes, és a dir, es fa com una espècie de debat. Ens podries explicar una mica com funciona aquest taller que feu a Domus Vi Bonanova?
Sí, mira, doncs consisteix en per mig d'un conte, no?, d'una fàbula, llegim, el voluntari o la voluntària llegeix el conte i llavors a partir d'allà es genera com un debat i unes preguntes, no?, en relació a aquest conte, i ells s'aprofiten per donar la seva opinió, compartir les experiències i també fan broma, no?, i es sorprenen bastant de les posades en comú, no?, d'aquestes opinions que tenen els joves.
Els hi potser busqueu, als joves els hi busqueu un sentit més actual a alguns contes clàssics, potser?
Potser sí, sí.
I és els hi costa a la gent gran debatre sobre, ja no dic els contes, sinó sobre temes que, és a dir, són persones a les que hi ha a la residència Domus Vi Bonanova que els agrada debatre, o són més de conformar-se amb el que els hi han llegit?
No. Els agrada debatre i estan oberts a compartir. Els agrada... Senten molta curiositat, no?, pel que pensen els joves, i són molt sincers també amb el que senten i pensen. Vull dir, des del respecte sempre, però així tenen aquesta curiositat.
I tu consideres que per les reaccions que veus amb ells, que els aporta algun tipus de benefici al participar-hi?
Sí, i tant. Sobretot el sentiment d'utilitat, no?, d'ells, perquè els donen consells, es senten com un exemple, no?, pels joves, també a nivell anímic, com que riuen, no?, i relativitzen el dia a dia, i també, és clar, a nivell cognitiu, doncs la memòria, l'atenció, el llenguatge, el raonament, no?, el fet d'haver de trobar, no?, solucions a vegades en aquests comptes o alternatives i de compartir-les.
El que no t'he preguntat encara, estava pensant, és, com hem parlat, col·labores amb l'associació ASTE, que fa aquests tallers de voluntariat en residències. El que sí que et volia preguntar és, tu com vas arribar a conèixer ASTE?
Més bé va ser una companya, no?, que estava en contacte amb aquesta associació, i doncs clar que li va semblar una idea molt novedosa, i bueno, ho vam provar, i la veritat és que bueno, ja portem 3 anys junts.
Entenc que la teva vinculació amb ASTE ja fa, com dius, un temps que va. Creus que pot seguir en el futur, o acabarà quan acabis d'estudiar, o com creus que anirà?
Jo crec que sí, perquè, bueno, com que els joves tenen molt que aportar, també els tallers van canviant, no? No només tenen de comptes, també hem fet d'art, de filosofia, i, bueno, sempre estan interessats, no? I amb ells els genera curiositat tots els temes d'actualitat.
Doncs estàvem parlant, Marcela, de com havies conegut Estel, el temps que portaves i com veies en un futur la vostra relació. I l'última pregunta que et volia fer per acabar l'entrevista era si ens podies comentar com han sigut altres tallers que heu fet amb Estel a les residències, com per exemple aquest que ens comentaves de la filosofia.
Sí, doncs mira, els altres tallers sempre estan dirigits per un professional, no?, que sap de l'àrea, i llavors és el que s'encarrega de dinamitzar l'activitat. Bueno, hem fet de filosofia i d'art, no? Per exemple, als d'art, la persona portava uns quadres que generaven aquest debat, no?, i que estaven relacionats amb una temàtica en concret. Llavors, a partir d'allà, una mica ja ens feia com una obertura, no?, i ens explicava dades interessants aquests quadres, i a partir d'allà, doncs, es generava un debat.
Perfecte. Entenc que són tallers, em sembla, que estimulen sobretot cognitivament molt a la gent gran que en aquest cas viu a residències. Per tant, jo m'agradaria trencar una llança a favor d'aquest voluntariat en residències que algun cop hem comentat aquí a Gran Ser Gran, a Ràdio Estel. I res, voldria, per acabar, donar-te les gràcies i dir a tothom que vulgui fer en una residència un voluntariat que, si vol, pot entrar a internet, pot posar associació ASTE i trobarà la forma de col·laborar amb vosaltres. Marcela, moltes gràcies per participar.
Molt bé, Anna, tu. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
La borsa del dia, Jordi, avui és per parlar d'entrevistes de feina. Saps que estic especialitzat, més que res per pura curiositat, en coses que es poden i no es poden fer les entrevistes de feina. I avui he trobat un article d'una revista que es diu Business Insider que parla de 6 frases que poden arruïnar les teves possibilitats de triomfar en una entrevista de feina. La primera, que no hem de dir mai, és: no sóc la persona més qualificada per aquest lloc de feina, però aquesta frase pot ser una de les frases, diguem, matadores que ens facin fora d'aquest procés de selecció. Per què? Perquè el que hem de tenir clar sobre això és que l'entrevistador, diu aquest article de Business Insider, és el fet de que l'entrevistador, com dic, si està parlant amb nosaltres, si estem fent ja entrevistes perquè considera que ens adaptem a aquest lloc de feina. Per tant, el que vol sentir és que nosaltres som els experts més grans amb nosaltres mateixos. I dir que no estem qualificats pot significar algú negatiu en quant a que no estem preparats. Això no agrada molt. Una altra frase que diuen: no tinc molta experiència en això, però aquesta és una altra frase que tampoc agrada. És a dir, aquest dir no tinc experiència, però clar, em deixa una mica pel fet de que no tenim confiança. Tot va en relació amb la confiança, i en concret el que diu això és que si de debò pensem que no tenim prou experiència, intentem abans de dir això dir alguna frase que doni, diguem, que sigui la nostra experiència el més propera possible al que hem tingut. És a dir, potser mai o no, però hem tingut una altra experiència. El que també diu en tercer lloc, el fet de no ficar excessives paraules de que es diu de relleno, tant com llavors. Això vol dir que ens hem preparat poc l'entrevista. També és important no dir nosaltres hem aconseguit, nosaltres vam aconseguir. El fet de parlar en plural, quan t'entrevisten a tu, no és bo. El que es vol dir és, jo com a part d'un grup he aconseguit que, és molt important en entrevistes que són individuals, fer això mateix, és a dir, parlar només d'aquella entrevista individual, no parlar de grup. També en cinquè lloc diuen, mai dir en una entrevista què feu aquí exactament, o quin és el vostre negoci exactament. És a dir, és molt important tenir molt clar a què es dedica l'empresa a la qual ens han contactat, i també, i això ho dic per experiència pròpia, fer una recerca abans de l'empresa, què fa, quan va començar, que també tot està per internet, és important davant de qualsevol entrevista saber una mica què fa l'empresa. Perquè, sobretot, les empreses volen gent apassionada, i si no troben gent apassionada, si més no, han de creure que ho som. I el fet de dir que no sabem ni què es dediquen vol dir que no estem apassionats pel que anem a fer. Això és important, un tema emocional. I per últim, en l'últim lloc, diuen el fet de no deixar mai una pregunta sense respondre. Qualsevol pregunta sense respondre és un defecte en quant a que saben a vegades que ens volen agafar per sorpresa, i hi ha preguntes que estan fetes per agafar-nos per sorpresa, com per exemple, veig que has estat sense treballar durant 3 mesos, aquí què ha passat? O quina és la teva millor qualitat? Aquí hem parlat d'aquelles preguntes que solen fer. Quines són els teus defectes i les teves virtuts? Si no tenim resposta, intentem pensar ràpidament en una altra cosa que s'assembli molt, i el que es diu tendre un pont, és a dir, entre el que ens pregunten i el que sabem, intentar fer com un pont per arribar on nosaltres volem arribar sense que se'n donin compte. És molt important també el com ho fem. Sigui com sigui, aquestes sis preguntes que podem fer tenen molt a veure amb el fet que no continuem amb una entrevista de feina.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Estem a la consulta del treballador social, Jordi, i la pregunta que ens han fet avui m'ha servit per poder buscar una bona resposta i, a més, fer una pregunta per demà que serà força interessant. Avui, però, la pregunta que ens han fet arribar ens la fa la Rita i ens diu: els meus pares són grans i viuen sols, ja fa temps que els hi costa fer algunes tasques de casa, però la meva mare no em vol ni sentir parlar de tenir una cuidadora a casa. Algun consell? Doncs, primer de tot, jo el que faria seria com un decàleg. És a dir, coses que hem de tenir en compte quan els nostres familiars creiem que els hi cal a casa algú i no volen. Primer de tot, el que diria és parlar amb els pares, en aquest cas, i preguntar-los que ens verbalitzin el per què no volen ells i que ens donin els motius, és a dir, que diguin el que opinen. Però, paral·lelament, hem de pensar en que hi ha una part que no ens diran mai, és a dir, uns motius ocults. Aquests motius ocults que poden ser és: què passa? Que quan dius sí, vull ajuda a casa, estem reconeixent que ens estem fent grans, que potser no podem amb tot com fèiem abans, que ens fa vergonya que algú ens cuidi, que algú ens ajudi a fer-nos la higiene, que potser si ve algú a casa i ens ajuda, tu que ets la meva filla i no em faràs tant de cas, o el meu fill, sigui el que sigui. Clar, tot això són motius ocults i molt importants, és a dir, el que verbalitza i el que no verbalitza, els motius de fer-se gran. També és important explicar-li aquest servei d'atenció domiciliària, com funciona i què és el que pot fer aquesta persona per nosaltres. Fer també un pla de cures, i en aquest punt penso que és molt important optar per contactar primer amb una empresa i que vingui algú d'aquesta empresa únicament a parlar amb el nostre pare o mare i explicar-los què poden fer, sense cap compromís, perquè vegin si de bo es volen mantenir amb el no, o si, penso ja que seria potser la clau, provar una hora a la setmana per provar a poc a poc. Però això és un més a més. La part dels motius verbalitzats i els ocults és per mi un dels elements clau. Per altra banda, jo què faria? A més, demanaria opinió als meus germans, ¿vale? Perquè si no sóc fill únic i sóc jo qui veu una situació del meu pare o mare, és veure si aquesta possible dependència que els hi cal als pares sóc jo l'únic que la veu o és compartida. Potser quan més siguem, si tenim la mateixa opinió, podem fer, entre cometes, fer més força, perquè si de vol veiem què cal, doncs és un aspecte a tenir en compte. I per últim, sigui com sigui, i demà parlarem sobre el tema aquest del edadisme, que és discriminar la gent per la seva edat, no hem d'oblidar que tot i que siguem grans, 70, 80, 90 anys, seguim tenint veu i vot amb les nostres decisions. Per tant, si els nostres pares diuen no vull ningú, respectem-ho. És a dir, és la seva decisió, no? Coses que després tinguin altres problemes cognitius, com demència, Alzheimer, però si no, diuen que no és no. Potser et diran que no, però si tu de debò veus, i també la teva família, que de debò els hi cal, ves-ho preguntant cada X temps, perquè potser arribarà un moment que diran, bueno, vale, una hora a la setmana o el que sigui. Penso que són aquests punts claus. Repassem. Entendre el que ens diu, el que verbalitza, entendre o pensar el que no verbalitza, proposar que un professional vagi i expliqui En aquest servei, en què consisteix? També aquí vull dir ràpidament que a vegades ens diuen que no, nosaltres ve algú a casa i diuen que sí. Sempre fem més cas al metge que algú de casa, això que aquestes coses passen, i parlem de metge per posar un exemple. Demanar opinió també, què n'opinen els familiars, aviam com veuen la situació, i per últim respectar l'opinió també de la persona gran en última instància.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pues moltes gràcies, Carles.
I fins demà.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. ja estem al final de Temps de Benestar per avui. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la una. Que aprofiti.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Solitud guanyada a l'arc caminat del dia, llum de retorn de barca, soc, soc. I en un lleu benigne, àlid de vida d'aire, per mar i somnis duia la solitud guanyada. pecat.